Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic sabadellenc que encomana a les ones l'activitat teatral més interessant de la ciutat. És a dir, tota l'activitat teatral, perquè a Sabadell ho fem així de bé. Aquesta activitat dramàtica la posem en ordre i en fem difusió l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, l'Eli el Xaviquero, el Marcel Castillejo i jo mateix, l'Eloi Garcia. Tot plegat ho enllaça amb energia la veu del programa, la d'en Francesc Asens, i ho deixa a punt per llançar a les ones un geni dels botons, el millor xispa de la ràdio, el nostre home a la peixera, en Roger Benet. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 210. Atenció, que comença.
Amunt al Taló.
Com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. I també trucarem a la Pepa López, que ens parlarà sobre la tercera edició de la mostra de microteatre de Sant Quirze. Després parlarem amb l'Albert González i en Santi Ricard, de la companyia El Galliner, sobre la nova estrena, La Gavina de Txékhov, que engeguen demà a la Sala Quartera a Can Capablanca. Avui també podrem enraonar amb en Carles Tricuera, del Teatre La Bàscula, que ens explicarà com va anar l'estrena de la comèdia que van estrenar aquest diumenge passat, El Ball, d'Edgar Neville. Entremig d'aquestes dues entrevistes, escoltarem l'Adrià Garcia, que aquest cap de setmana ha anat d'estrena a la Faràndula a veure-hi Aladí. I al final, ja ho sabeu, tindrem una nova sessió de crítica de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Avui, però, abans de començar, deixeu-me dir una notícia trista. Aquest diumenge passat, el Teatre Arlequí, després de gairebé 10 anys de moure marionetes i putxinel·lis, ha fet viure els seus titelles per darrera vegada. Ha sigut el cop de la pandèmia, com a tants d'altres teatres, que els ha fet baixar el taló definitivament. Des de l'Amunt al Taló els volem agrair la feina, desitjar-los el millor del millor i, de passada, encoratjar a tota ànima sensible a la cultura que hi participi. I ara sí, pareu atenció al taló de fons que el Marcel ens ha penjat avui. Platea a les fosques, taló amunt i som-hi!
El taló de fons.
Aquesta temporada teatral a Barcelona, a la capital, hem pogut veure moltíssimes obres amb pocs intèrprets, i no és una qüestió pressupostària, sinó que segurament els petits formats, els muntatges més senzills en sales més petites admeten millor aquestes propostes o peces teatrals amb només un, dos o tres actors i actrius. En molts d'aquests espectacles, despullats de qualsevol artifici, són especialment importants les interpretacions. Amb dos intèrprets hem pogut veure Foscor a la Versus Glòries, Red i Soc el Vent a l'Acadèmia, Monopoli a la Sala Atrium, L'Uraneta a la Villarroel, Fuego Fuego a la Sala Tallers del Teatre Nacional, l'altre a la Beckett, al Pont, al Maldà. Actualment tenim en cartellera Rita a la Villarroel. És una obra escrita i dirigida per Marta Butxaca, una de les més conegudes dramaturgues contemporànies del nostre país. Mireia Portes, actriu coneguda pels seus papers còmics i per les seves interpretacions hilarants al programa Polònia de TV3, i Sara Espígol, coneguda per sèries de TV3 també com El Crac o Com si fos ahir, interpreten a dues germanes, la Montse i la Júlia, una d'elles més segura i que caga dubtes, que és metgessa, i l'altra més decidida i més pragmàtica, que és empresària. La primera no s'atreveix a fer fora un dels treballadors de l'hospital i l'altra, emprenedora, en fa mofa. Però els rols canvien quan els veterinaris recomanen a la Montse que practiqui l'eutanàsia a la gossa que ha acompanyat la família durant els darrers anys. De cop i volta, la germana directa i forta sembla incapaç de prendre la decisió i de fer el pas. I la metgessa, en canvi, ho veu com un pas natural que cal fer per estalviar patiment a l'animal. Però la discussió s'embolica encara una mica més. La mare de les dues germanes, molt malalta i envellida, ja pràcticament en estat vegetal, ja no els parla i no la reconeix. També caldria optar per l'eutanàsia, en aquest cas. Podran gestionar aquest tràngol emocionalment? Els dos personatges, compartint anècdotes, records, aconsegueixen no només que el públic somrigui, sinó que també pensi en aquest tema que pot resultar dolorós, dur, però necessari, i que també és un acte de generositat i d'estima. Un espectacle molt recomanable que es pot veure fins al 22 de maig. Deixeu-me també tenir unes paraules d'agraïment pel Teatre Arlequí, ubicat ben a la vora del Teatre del Sol. Gràcies per ser-hi, per oferir, sense parar, propostes de teatre infantil a partir dels Titelles, per difondre els nostres contes també i per fer-ho amb amor per l'ofici. Una abraçada ben grossa pel Raül i per totes les famílies espectadores de Sabadell que s'han quedat una mica més orfes amb el tancament d'aquest espai teatral de la ciutat. És una pena que ja siguin dos els teatres que han tancat darrerament. Es tradueix en menys oferta, en menys múscul cultural i no ens ho podem permetre si volem presumir de ser cinquena ciutat de Catalunya. Per tant, més ajudes públiques, més pressupost per tot allò relacionat amb les arts escèniques i sabadellenques, tornem amb força als teatres després d'una pandèmia que ha estat molt dura.
La platea indiscreta.
Bon vespre. Aquest cap de setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diferents oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrena La Cantant Calba, divendres a les 10 de la nit, fins al 29 de maig. També interpretaran el musical Mamma Mia, dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Aquest és l'últim cap de setmana per anar-hi. Seguim a La Faràndula, que representaran Aladí, dissabte a les 6 de la tarda i diumenge compta amb dos torns, el primer a les 12 del migdia i el segon a les 6 de la tarda. Aquestes són les últimes funcions. La companyia Figuretes presenta una comèdia infantil titulada Escultures per emmarcar, aquest dissabte a les 6 de la tarda. Al teatre L'Alternativa presenten Rent, aquest divendres a les 8 del vespre, dissabte a 4:45 de la tarda i a les 8 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda. A La Bàscula tenen en cartell El Ball, divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 29 de maig. I per últim, la companyia El Galliner presenta La Gavina, aquest dijous i divendres a les 9 del vespre, fins al 5 de juny. A més, volem delatar l'obra fake de la setmana passada, que era La Companyia Estels presenta una notícia personificada. Dissabte i diumenge a 4:45 de la tarda. Era completament mentida, però és una idea que deixem a l'aire. I doncs, per últim, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
PASSIX és la mostra de microteatre de Sant Quirze que organitza l'Espai d'Arts Escèniques. La tercera edició es farà el 21 de maig a Can Barra. Tenim a l'altra banda del telèfon la Pepa López. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Benvinguda. Aquest any presenteu 5 obres, oi?
Sí, 5 obres, efectivament.
I
a més són es farà el proper dissabte i... si vols saber... Vols que et digui les obres?
Sí, i tant.
Pues mira, aquest any, a diferència d'altres anys, hem fet unes bases perquè els diferents grups es poguessin presentar i en aquest cas hem tingut molt bona acollida. Hi ha hagut moltes obres que ens han fet proposta i en el cas d'aquesta mostra, ens ha costat d'escollir perquè teníem, ja et dic, moltes opcions. Les obres que hem escollit són Welcome to Berlin,
mm-hmm.
no sé si saps gaire de microteatre, però hi ha hagut com un circuit i aquestes obres van passant d'una a l'altra, no? I en aquest cas...
Aquest circuit és el que heu creat vosaltres en aquesta masia, a Can Barra?
No, Sant Quirze ja fa això 3 anys, però en aquest cas hi ha altres circuits que fan... abans a Barcelona hi havia un centre de microteatre i nosaltres en aquesta ocasió hem fet aquest concurs, aquestes bases, però en altres ocasions nosaltres ens anàvem a llocs diferents on hi havia que estaven al circuit de microteatre i agafàvem les obres. Bueno, les contactàvem, diguem-ne, i tal. No?
Molt bé, i d'aquestes 40 que se'n van presentar, quines 5 són les que heu acabat triant?
Sí, mira, les que hem acabat escollint són la de la Welcome to Berlin, que et deia, El Primero, Babar, Supremacistes i una obra al Nacional. Aquestes són les 5 que fem, i la veritat són d'una qualitat bastant... Bueno, jo les he vist totes i m'han encantat, perquè estic també al jurat.
Perquè tinc entès, aquesta és una selecció de diferents companyies que fan microteatre, i cada una d'aquestes obres dura al voltant o menys, sense arribar-hi als de 20 minuts, oi?
Sí, són curtetes.
I el públic...
Ja són grups reduïdets d'unes 25 persones, i la gràcia del que fem nosaltres és que en altres llocs ho fan en un teatre i estàs assegut totes les 5 obres, no, diguem-ne, o les obres que facin. Nosaltres no, ho fem cada any en un lloc diferent, aquest any a la Masia de Can Barra, i llavors el grupet aquest va canviant d'espais per veure les diferents obres, que també té una gràcia, no, això d'anar veient els espais diferents i estar en un context diferent.
Què me'n pots dir d'aquestes 5 obres?
Bueno, que són variades. Això està bé, perquè de vegades, pues, quan dius, hosti, vaig al teatre, vaig a veure una obra, no? Pues l'obra et pot agradar o no. I llavors, en aquest cas, com que són 5 obres, alguna d'elles t'agradarà, o la majoria t'agradaran, i potser algun tema pues, no et resulta interessant. Hem intentat que siguin, en primer lloc, això, variats, no?, de temes diferents, no? Pues hi ha temes d'amor, temes laborals, temes... que diríem serien una mica més relacionats amb les discriminacions, per dir d'alguna manera. Bueno, és a dir, que jo penso que cadascuna pot enganxar a públics diferents, i aquesta ha sigut una mica la nostra obsessió, no?, el que agradi a tothom, no? I, bueno, que totes són molt bones, no sé gaire dir-te gaire, no? Però que totes agradaran, bàsicament.
Bé, només ens queda saber què hem de fer si volem venir. A veure, les entrades anticipades costen 10 euros, els socis de l'espai, de fet, tenen un descompte, entrant al número de soci, al camp de codi de compte a la pàgina d'Astràpolis,
sí.
I la resta, on hem d'entrar per comprar les entrades?
De fet, podeu entrar a Antràpolis, que tothom pot veure l'obra, perquè està dintre de del cartell, diguem-ne, de les coses que es fan a Sant Quirze.
Astràpolis.
A Antràpolis. I qui no vulgui fer per internet, perquè no vol, no té ganes, no sé, pues llavors pot venir directament el dissabte, que és aquest dissabte proper, el dia 21, comença a les 6 de la tarda, o sigui, venir una mica abans, i podeu comprar també les entrades a la taquilla. Can Barra és on està l'escola d'adults i l'escola de música de Sant Quirze. És una masia molt xula que està a l'entrada per la carretera de Rubí. I, bueno, doncs si us presenteu allà a partir de les 5:30, ja ho teniu.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pepa. Només em queda dir-vos que molta merda.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos en aquesta difusió.
I tant. Esperem veure's també l'any vinent.
Molt bé, merci.
Adéu-siau.
Vale, chao, adéu-deu.
L'entrevista. La Quartera de Sabadell tanca temporada amb una nova estrena de la companyia El Galliner, La Gavina, d'Anton Chekhov, dirigida per Albert González. Precisament avui comptem amb ell, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I també tenim amb nosaltres en Santi, un dels actors de l'obra.
Hola, bon vespre.
Benvinguts els dos. Com ho porteu? Com porteu els nervis?
Bé, en tenim. Vull dir que els portem bé.
Els porteu?
Sí, els portem sobre, bé. Tenim. Home, sempre s'ha anat a tenir, sempre
malament,
es pot tenir una mica.
Malament si no en tinguéssim.
Estreneu ja demà, oi?
Sí.
Demà dijous, sí. Em sembla mentida com ha passat el temps, però ja el tenim a sobre, sí.
Déu-n'hi-do. Quant de temps porteu preparant això?
Doncs hem estat 7 setmanes, més o menys. No arribem als 2 mesos, no? Diria que la primera reunió va ser el 20 i pico de març i estarem un 19 de maig. Hem assajat unes 7 setmanes, que és el que últimament...
Sí, perquè entremig hi va haver Setmana Santa i tot això, i també...
Tot i que vam fer mitja Setmana Santa, sí que vam, els dies festius no vam assajar, però bueno, que ha sigut un període intensiu d'assajos i bueno, també com a muntaplats, quan la vam aixecar va ser 7 setmanes, és una mica dels tempos que tenim ara d'assajos, les companyies tampoc tenim gaire més marge per pressupostos, perquè també els actors, i en aquesta encara més, la gent té les agendes molt plenes, ells, els actors i les actrius, tenen altres projectes, i llavors era com bueno, un període que reserven només per fer la gabina i s'aixeca així de manera intensiva.
Aquí a l'estudi, de fet, estem, en aquest programa estem acostumats a que vinguin grups amateurs de la ciutat, de la Junta de la Franda, la del Teatre de Sant Vicenç, el Ciervo, que ens diuen que no, que l'obra que preparen no ho porten mesos assajant, una cosa que s'estrena al desembre, abans s'assaja ja abans de l'estiu.
Nosaltres no, nosaltres hem anat una mica a sac.
A cara barraca.
Sí, sí.
De cara barraca hem anat, sí, sí.
No tenim els recursos ni la infraestructura d'un teatre de Barcelona, com podria ser un teatre lliure o un nacional, on s'estan 6 setmanes però assajant 6 hores diàries, no, més o menys.
Sí.
Però, bueno, per tempos intentem fer una miqueta el que faria una companyia professional, també, perquè vull dir, els actors, ells, la majoria, diria que amb la gabina el 80%, 70% es dediquen a això, llavors quan es reserven unes dates per assajar un projecte estan, com si diguéssim, fent només allò, no? Alguns sí que es combinen aquesta producció amb d'altres, però clar, quan tu reserves un projecte estàs només dedicat a allò, llavors deixes de fer potser altres coses i no pots allargar-ho ni estirar-ho en el temps perquè seria impossible. Llavors les companyies amateurs sí que van amb unes altres dinàmiques i uns altres ritmes, nosaltres no, ho fem això en 7 setmanes, 8.
Aquesta obra és una continuació, té alguna relació amb les anteriors que heu fet, amb el Muntaplats, amb els fusells de la senyora Carrar?
No. El Santi més ha sortit de les dues i ell et
tira. Cap. De fet, quan l'Albert em va dir de fer la gabina, vaig dir, la gabina? És veritat, t'ho vaig preguntar, vaig dir la gabina, però si no s'assembla amb res del que hem fet. I em va dir, sí, la gabina, i hem fet la gabina. Vull dir que no s'assembla amb res. Jo en porto tres, ja, els justos, els fusells i el muntaplats, i no s'assembla... Les altres eren molt més polítiques,
sí.
I aquesta no ho és tant. Però mira, l'Albert li venia de gust fer-ho i va aconseguir posar tota l'energia per convèncer tota la gent, perquè, és clar, les altres també eren... Hi havien menys. Mm-hmm. Bueno, no, amb els justos, déu-n'hi-do. Amb els justos, en 8, potser...
Sí, i fusells també, déu-n'hi-do, eren 8, potser.
Sí, però aquí som 10 i ens hi hem posat allò... Va ser una... Allò, què, ho fem? Sí, va. I ens hi vam posar.
És una obra que, bueno, potser sí que segueix la línia d'adaptar autors... Anava a dir clàssics, tampoc són clàssics, perquè quan diem clàssics potser ens ve al cap autors grecs, sinó teatre així més del segle XX, no? Autors del segle XX. Txékhov, en aquest cas, la gabina està escrita a finals del XIX, llavors amb els justos, amb el Muntaplats, amb els fusells, agafem obres que intentem adaptar-les al segle XXI, una mica, i intentar explicar aquestes obres en el nostre context, no? Com si diguéssim.
N'heu fet una adaptació, doncs?
Sí, però bàsicament a nivell de retallar, eh? Perquè no...
Sí, no hem fet gaire adaptació. No,
no, la posada en escena, seria. La posada en escena sí que és més contemporània, una mica, però el text l'hem respectat bastant.
Jo diria que la posada en escena no s'assembla cap Txékhov dels que he vist. Només, bueno, deixo aquí sobre la taula. No?
Sí, sí, no ho fem a la manera realista, com si diguéssim, sinó que potser influenciat per als meus referents també de directors alemanys, l'estètica podria semblar-se una mica, salvant les distàncies, evidentment, però el que fan allà amb els clàssics una miqueta, que és bueno, donar-li una altra visió més contemporània. La posada en escena, eh?
Mm-hmm. L'elenc el forma Diana Torné, en Santi Ricard, que el tenim aquí, Marc Soler, Montse Martínez, Enric López, Pep Carpena, la Marta Tricuera, la Montse Vidal, en Pep Muñoz i en Jaco Gorina. Déu-n'hi-do, també, l'equip que heu muntat. Qui representes tu
Jo faig un personatge que és Trigorin, que és un escriptor, que és... no sé si és... amant, no sé, té una relació amb l'Arcàdina, que és el personatge que fa la Montse Vidal. Montse Martínez, perdó. I és que he treballat tant amb la Vidal que em surt... I és un escriptor d'èxit, tot i que ell no s'ho creu massa. Ell encara està buscant, no està massa convençut del que escriu, però tot i així és un escriptor d'èxit, que arriba aquí amb una casa... en una casa de camp, no? Que és on, la casa de camp de la família de l'Arcàdina, que és aquesta actriu que interpreta la Montse Martínez.
Sí, jo t'acabo de dir Ricard, així que no passa res.
Ah, no, Ricard me'n dic, també.
De què diríeu que parla l'obra?
Parla de moltes coses, perquè Chekhov, si una cosa té, és que no et presenta una trama principal, sinó que hi ha com un quartet protagonista, que seria... el personatge que fa el Santi, la Montse Martínez, el Marc Soler i la Diana Torné, però llavors hi ha una sèrie de personatges satèl·lit que també tenen vides paral·leles a aquests protagonistes, i sempre ho diem, no? Ho hem dit moltes vegades, no sé d'on va sortir el comentari, o algú va dir un dia, i és com una telenovela molt ben escrita, molt ben feta i concentrada en l'hora 45 que dura l'espectacle, no? Mm-hmm. Però bàsicament l'obra tracta temes com els somnis frustrats, el tema de l'art en general i del teatre en particular, el tema també del suïcidi apareix, els amors no correspostos, la infelicitat, vull dir que són molts els temes que toca Chekhov. I ens hem agafat a un, sobretot, que per mi seria la destrucció dels somnis, perquè tots aquests personatges bàsicament són personatges infeliços on els seus somnis al llarg de l'obra es van destruint.
És que el curiós d'aquesta obra és que tothom té coses, però ningú no està content del que té. Tothom vol una altra cosa, no?
Exacte. Sí.
I a part, perquè et va venir de gust, que deia el Santi, per què aquesta obra?
Jo sempre, quan estudiava a l'Institut del Teatre, havíem treballat molt Chekhov, perquè es treballa bastant, i la Gavina era una de les que havia treballat quan feia primer. Ho treballes a dramatúrgia, també a direcció d'actors, i sempre l'havia tingut allà com a, bueno, com a una possible obra que m'agradava, no? I la vaig veure fa uns anys al Festival Temporada Alta Girona, fet per un director alemany, que és el Thomas Ostermeyer, i vaig quedar flipat de com havíem portat a escena un Chekhov, no? També perquè aquí estem acostumats a una altra manera de posar els clàssics en escena. I quan vaig veure allò vaig quedar tan fascinat que vaig dir, algun dia jo vull fer-ho. I aquest any, doncs... va caure un projecte que teníem amb el Galliner previst per fer el maig, i al caure això va ser com, vinga, va, per què no la Gavina? Perquè amb el Galliner des de el Muntaplats l'any passat no havíem estrenat res i volia fer alguna cosa potent. Vaig pensar, si trobo l'equip adequat, perquè si no es pot fer aquesta obra, amb un elenc qualsevol no ho pots fer, doncs vaig dir, si els trobo a tots i tots em diuen que sí, endavant. I mira, va sonar la flauta.
L'elenc és molt potent, sí, sí. Diríeu que el públic... què es pot esperar al públic? Es pot esperar d'aquesta obra una obra on els personatges van a la idea i la trama va seguida? O dona voltes, com moltes de les obres s'ha fet d'aquest període?
No. Jo penso l'obra és bastant directa, eh? No. Els personatges s'expliquen molt, vull dir que no... No sé, no hi ha molt a pensar. O sigui, l'ambient... El curiós d'aquesta obra és que estan en una casa de camp, estan a l'estiu, hi ha un ambient de relaxació total i tothom està inquiet per això, perquè és el que deia abans. Ningú no té el que vol. Tothom vol una altra cosa que és el que no té. I tothom vol aconseguir aquests somnis. Però és bastant directe. Vull dir que tothom, de fet, només començar... els dos personatges que comencen, que són la Marta Tricuera i el Pep Muñoz, ja t'expliquen què els hi passa. Vull dir que no cal, no és una obra que cal pensar molt. Llavors, a partir d'aquí, sí que hi ha subtextos dels personatges i coses, però vull dir que és molt, jo trobo que és molt directa aquesta obra.
Sí, sí. Això del subtext també, que no ho hem comentat, és lo interessant de Chekhov, que a simple vista, quan la llegeixes o si la veus, aparentment podria semblar que no passa res, però si vas a escarbar, que és el que hem intentat fer, a veure aquests personatges que tenen en el seu interior, en el seu passat, doncs és quan trobes coses molt interessants, no? De les relacions entre ells, de les seves vides, dels seus comportaments, i aquí és on esperem que la gent quedi atrapada, no? Veient totes aquestes trames paral·leles que dèiem, i la principal, no? On tothom té coses a amagar i coses a dir que no es diuen, o sí, de manera indirecta. Això.
Quin és el públic que espereu que vingui?
Nombrós. No?
Sí,
esperem que sigui nombrós. Sí.
Espero que sigui una miqueta el que ens ha anat seguint des de que vam fer els fusells. Que és una miqueta també el que havíem tingut quan vam estrenar els Justos. Crec que amb el Galliner ja comencem a arrossegar un públic bastant fidel, i esperem que tornin a venir tots aquests, més gent potser que encara no havia vist cap muntatge nostre, i ara al tenir cares noves potser veuran un espectacle nostre.
No, home, i el títol també és diferent de tot el que havíem fet, per tant atraurà un tipus de gent diferent. Esperem que hi hagin els fans i que tregui més gent, i que llavors aconseguim agafar tota aquesta gent com a fans per al proper espectacle.
Exacte, sí, sí. Un Chekhov no s'acostuma a veure a Sabadell. De fet, diria que des de l'Oncle Vània, al Teatre del Sol, que no sé quin any era, però potser fa ben bé, no sé, 8-10 anys.
Fa temps.
8-10 anys, ben bons. Diria que no s'ha tornat a fer un Chekhov. Llavors, la gent de teatre de Sabadell, espero que un títol com aquest i un autor com Chekhov els cridi l'atenció.
Què els diríeu perquè vinguessin?
No sé, Santi, tu...
Que vinguin, jo penso que s'ho passaran bé, que és una obra que vull dir que fa reflexió, ui, que caic, vull dir que és una obra que traurà la gent i que enganxarà la gent i que veurà els conflictes que tenen aquests personatges, i que jo trobo que no sé, que vinguin. I si tenen dubtes, que vinguin igualment i que els resolguin allà.
Exacte,
amb nosaltres, sí. Veient-nos.
No és una comèdia hilarant,
no és
ni
una comèdia
trepidant, tot i que Chekhov ho descriu com una comèdia en quatre actes. No, ho dic perquè, com que els han dit, s'ho passaran bé veient, esperem, bon teatre i ben fet, però no és una comèdia on estiguis pixant de riure, tot i que hi ha moments que fan gràcia.
Sí, hi ha moments que fan riure.
Però la gran majoria fan més reflexionar que una altra cosa, que és el bonic de Chekhov, no? que t'atreu i quedes allà com ansiós de saber més coses d'aquests personatges.
Sigui com sigui, en gaudiran segur. La Gavina es podrà anar a veure a la Quartera des de demà fins al 5 de juny i se'n faran 9 representacions. Les entrades ja es poden reservar enviant un correu a reserves@elgalliner.com. Gràcies, Albert, gràcies, Santi, per acompanyar-nos aquesta estona.
I vosaltres.
Molta merda.
Gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
Escrita per Edgar Neville, és una comèdia sobre l'amor entranyable, pur, que resisteix el pas del temps i marca el destí dels personatges, però també és una comèdia sobre l'amistat que els alimenta i els hi dona vida. Perquè ens expliqui més coses sobre l'obra i els seus protagonistes, a l'altra banda del telèfon hi tenim en Carles Tricuera, del Teatre La Bàscula. Bon vespre, Carles.
Hola, bon vespre, què tal, com esteu?
Molt bé. Mira, goita, d'aquí entre setmana...
A punt d'anar a ballar.
A punt d'anar a ballar, home, i més amb aquesta sintonia que ens ha col·locat avui el Roger, sí. Suposo que a l'obra n'hi surten diverses de cançons com aquesta, no?
A l'obra realment es parla de ball, d'anar a ballar, però no s'hi va mai al ball, eh?
Què dius ara?
Sí, el ball és una miqueta la metàfora, és per tenir un tema argumental per parlar durant l'obra, no? Però realment mai s'arriba a anar a ballar. Sí que es balla en moments puntuals en l'escenari, però són balls íntims, a casa, saps?
Molt bé. Doncs escolta'm, deixa'm que et pregunti abans de res com va anar l'estrena.
Molt bé. Realment no ens ho pensàvem. Ens feia una miqueta de por aquesta obra, perquè, esclar, és una obra no és massa coneguda, tot i que ja va ser estrenada fa 40 anys aquí a Sabadell. Es va fer a Sant Vicenç, em sembla que la va fer el Francesc Moragues, el Josep Pont i una noia, que no, ara no recordo el nom, però i es veu que va ser un gran èxit i va marcar molt el director, l'Antoni García, i per això ella li ha vingut de gust que la fessin nosaltres ara, no? I realment l'havíem començat a estudiar ja fa temps, vam sortir en escena molt segurs del text, que és molt interessant, el text realment és interessant, i la veritat és que l'escena va anar molt bé, l'elecció del públic va ser sublim, vull dir, va agradar molt. Es va integrar de seguida en el caràcter i en la història dels personatges, la gent.
I a més vau exaurir entrades, oi?
Sí, vam exaurir entrades, sí, i pel diumenge que ve també les tenim exaurides ja.
Ja? Caram.
Sí. Per divendres poques en queden, i el dia que tenim més clar és el dissabte, els dos dissabtes que tenim. Però, però vaja, el ritme que anem ja sembla que acabarem omplint, perquè el Boca Orella sembla funcionar molt bé.
Acabareu prorrogant, vaja.
Bueno, això no ho sé, això ja no m'atreveixo a dir tant, però tant de bo, no?
És una obra aquesta que la feu amb el grup de teatre Tatxa.
Amb el grup de teatre Tatxa, sí, sí. És una obra que només són tres personatges, però malgrat això que sembla ser bastant simple de posar en escena, té la seva complicació, perquè són tres actes que són en un marcat espai temporal entre ells, no? Vol dir que entre acte i acte representa que han passat 20 anys. 25, perdó, 25 anys. I llavors la història narra una miqueta doncs, la vida d'aquests tres personatges al llarg d'aquests anys, no?
Tres actes amb 25 anys de diferència, dius, eh? Sí, sí.
Sí, sí.
I tenim en aquesta obra, els personatges són la Júlia, en Pere i la Maria.
Exacte, sí. Els personatges són la Maria, que és d'alguna manera és l'epicentre sobre el qual es mouen els dos homes, i el Pere i el Julià, que són dos amics del temps de joventut, de l'època d'estudiants, que tots dos es van enamorar de la mateixa dona, però només un es va casar amb ella, no? Però tot i així són tan amics que l'altre doncs, viu amb ells, vull dir, pràcticament viu amb ells a la mateixa casa i comparteix moltes coses del matrimoni, no? Les coses que es poden compartir.
Hola. I com... Sí, sí, perdona. Què em pot esperar el públic d'aquesta obra quan vingui a veure-la?
El públic d'aquesta obra em pot esperar doncs, una història entranyable, una amistat i un amor realment purs. Un amor tan innocent que sembla fins i tot simple, no? Que dius, com és possible estimar una persona fins a aquest nivell, fins al nivell de no voler només que estar amb ella, no? I poder parlar amb ella, res més, sense cap més pretensió, no? És més o menys això que es vol explicar en aquesta obra.
Qui són els actors i les actrius?
Els actors són la Maria de les Boada, és la que fa de Maria, llavors l'Albert Arnaus, que fa el paper de Julià, que és l'amic, i jo mateix que faig de Pere, que és el marit de la Maria i amic del Julià.
I com és aquest Pere?
Aquest Pere és un home doncs, que està plenament confiat en la seva dona, no és gelós, confia plenament en la seva dona, per tant li dona llibertat de pensament i d'acció, i això tenint en compte l'època on es desenvolupen aquests fets, no? Que és començaments de segle, l'obra comença a representar el 1902, que és on comença el primer acte, i acaba el 1952. I malgrat aquesta època i els pensaments d'aquella època i d'aquell tipus de societat més aviat masclista, doncs l'home hi està molt bé. És l'amic, el Julià, el que hi posa una miqueta el tema de gelos entremig, no? El que la controla més. Mentre que el marit diu, deixa-la tranquil·la, home, que podem estar tranquils, que ell ens estima a nosaltres i prou. És això, una miqueta, no? L'amor aquest sincer, l'amor de confiança.
I què li diries, doncs, al públic que ha de venir, perquè vingui? Acabar d'omplir, sobretot aquests dissabtes que diem que estan buits.
Perquè, a més, vull dir, no és només una obra de teatre de text, sinó entre acte i acte, com que ens hem de prendre cert temps per canviar de vestuari i de maquillatge, doncs, s'amenitzen cançons.
S'amenitzen?
Cançons amb un tema relatiu, doncs, a la temàtica de l'obra, no? A la temàtica de l'obra. i canten, doncs, persones com la Irene Garrido, el Roger Pedrós, l'Ola Palou, el Pep Vidal, la Marta Valdívia, que és una antiga ja de Tatxa, que ha fet moltes obres musicals en Tatxa. En fi, vull dir que tenim música i són cançons en directe.
I aquí serà, perdona que faci passat amb això, però serà aquí quan el públic podrà ballar?
El públic podrà ballar, si volen ballar, a l'entracte llarg, que dels tres actes hi ha un que és l'entracte llarg, que és l'entracte ja obligat perquè l'obra ens anem a les dues hores. Uh-huh. Doncs aquí, si volen ballar, hi ha música de fons, poden ballar, evidentment, si tenen espai, esclar.
Ah, dues hores tampoc és massa.
No, no, però per nosaltres, que acostumem a fer obres d'una hora i mitja o així, doncs ens n'anem a les dues hores, justament per això. Perquè els entreactes els allarguem una mica, amenitzant-los amb cançons.
Molt bé. El ball es podrà anar a veure a la bàscula fins al 29 de maig.
Ah, exacte. Si no, prorroguem fins al 29 de maig.
Que segur que sí. Doncs a moltes gràcies, Carles, per atendre'ns i molta merda.
A vosaltres. Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Bona tarda.
Anem d'estrena.
Avui hem anat a l'estrena d'Aladí, a la joventut de la faràndula. Una obra que, com moltes altres obres de la ciutat, també es va veure afectada per la Covid-19. S'havia d'haver estrenat fa 2 anys i fins ara no ho ha pogut fer. Anem a veure què els sembla de públic i els actors. Endavant! Bones, què us sembla l'obra?
Molt xula.
M'ha gustat mucho.
Molt bé. Guai.
Perfecto.
Estupenda, estupenda. I ben interpretada, ben dirigida, tot tan ben portat que era passar una estona de fàbula.
L'obra jo l'he trobat que ha sigut una molt bona posada en escena. La veritat és que a nivell escènic estan molt bé els actors, també hi ha unes coreografies sensacionals, efectes especials fins i tot, i trobo que concentrar l'obra en pràcticament 2 hores i resoldre d'aquesta manera, doncs, la veritat que la joventut de la faràndula ha fet molt bona feina.
Com heu vist la posada en escena dels actors?
Molt bé, molt bé, molt bé.
No, m'ha semblat de direcció d'escena perfecta, tot el conjunt ha sigut magnífic.
Molt bona, o sigui, eren molt joves els actors i molt bé.
I què us ha semblat els decorats?
Però molt maco i molt adequats, i la música que inclús tot ha fet expressa que tenia un estil d'aquests països, no? I que era molt maco, molt maco.
L'escenografia està molt bé perquè n'hi ha vàries i canviar-les de cop i volta no deu ser tan fàcil. I la veritat és que ho han resolt molt bé perquè els canvis han sigut molt ràpids i la veritat és que es veia l'escenari ple i donava la sensació de ser al lloc on estava, no? Que no es veia buida.
Vosaltres havíeu vist la pel·lícula de Aladí?
La de dibuixos, de Max. Sí, sí, sí.
Sí, la típica de Disney. Sí, sí.
Clar, fins i tot al cine. O sigui, la vaig veure, o sigui, imagina't.
I has vist semblances, perquè això és complicat, no? Haver portat aquesta pel·lícula, doncs, amb teatre.
Sí, o sigui, hi ha semblances i també moltes diferències. El que sí que és cert és que, per exemple, doncs, alguna de les cançons que canten recorden una mica les de la pel·lícula, també, doncs, alguna mica el vestuari que fan servir et recorda la pel·lícula, però, clar, han obviat elements, que, per exemple, doncs, l'Abu no l'han pogut portar, el lloro del Jafar tampoc, i moltes altres coses, però sí, el que és el dibuix i tal, d'alguns personatges recorda molt el de la pel·lícula de Disney.
Sí, l'argument bàsicament és el mateix, no? Però clar, lògicament, traslladat al teatre ha de ser diferent, no? Però això el que hem vist avui ha sigut un espectacle teatral de primera. O sigui, no té res a veure amb una pel·lícula de dibuixos animats. Això és un espectacle teatral.
Bueno, sí, hi ha algunes posades en escena, el geni també, l'actitud del geni, sí.
Bueno, i per acabar, què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que vinguin, que està molt divertit i s'ho passarà molt bé.
Que és molt xula i és un planazo de cap de setmana i que hem de fer cultura entre tots i vindre al teatre.
Pues que venga, que és molt xula, és distraïda, que s'ho passaran pipa, i perdona l'expressió, que passaran 2 hores encantadores, que no es pot passar més bé, vaja. Des que comença fins que acaba, no té ni un moment que perdis les ganes i l'interès.
Jo ho sento molt pels que no tenen entrada, perquè ja no em queden. O sigui que...
Han d'esperar l'any vinent.
Això mateix. Els que tinguin entrada, disfrutin. I els altres, que esperin l'any que ve. Que no s'ho perdin.
Home, jo trobo que és un bon plan familiar. Els nens i les nenes s'ho passen bé, però també la gent de la nostra edat i els avis i àvies. Jo crec que també per recordar doncs, un clàssic que vam veure al cinema, que hem comentat anteriorment, i amb gent feta per Sabadell, amb uns actors principals esplèndids, i passes una tarda molt i molt agradable. Per tant, jo crec que sí, que heu de venir a veure l'obra.
Bé, doncs ara estic aquí amb la Judit, que fa de paper de poble. Què ha sigut participar en aquesta obra?
Doncs ha sigut una experiència molt divertida, la veritat. O sigui, ha sigut una obra amb un gran repte per fer, ja que és una obra molt complicada. La pel·li de l'Adi és una pel·li molt complicada per portar a l'escenari. I la veritat és que ha sigut un gran èxit i la gent està molt contenta. I si la gent està contenta, doncs jo també ho estic.
Quina és la teva funció en l'obra?
Jo faig de figurant i no tinc text, no sóc cap personatge, però venc fruita en una tenda.
I què és el més complicat per fer de figurant?
A veure, has d'estar bastant atent a tot el que passa, has d'estar sempre activa. O sigui, estàs interpretant un paper, encara que no tinguis text, has d'estar actuant.
I com valores l'estrena de l'Adi?
Doncs la veritat va anar molt bé, vam estrenar ahir i la gent va sortir molt encantada. I jo crec que va anar bastant bé, molt bé. A més, és una obra que s'havia de fer el 2020, però per culpa del Covid no es va poder fer i ara l'hem estrenat i la gent tenia moltes ganes de veure aquesta obra.
I ja per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és una obra molt recomanada si voleu portar els vostres fills o també si adults també la poden veure, si voleu passar una bona estona i riure perquè també és d'una mica de comèdia, doncs us ho passareu molt bé i bueno, encara hi ha entrades si voleu comprar.
Poques m'han dit.
Però poques, molt poques, o sigui hi ha poques entrades al pis de dalt perquè està tot ple.
Bé, doncs ara estic aquí amb el Llorenç, que fa el paper de geni. Què és per tu participar en aquesta obra de teatre?
Per mi és com supermàgic, o sigui, espectacular, un paper que és tot un regal, que disfruto i gaudeixo un munt, i mira, i estic content perquè la gent surt molt feliç i molt content de veure aquest espectacle, i per tant, no puc estar més feliç.
Explica'ns una mica el teu personatge.
Un personatge super esbojarrat, divertit, que intenta sortir per on la gent no s'espera. Crec que és una personatge que trenca una mica amb la dinàmica de l'obra per donar-li com una mica de toc esbojarrat i diversió.
I què és el que més t'ha costat per fer aquest personatge?
Els números de ball, la veritat. Tenim uns números al qual cantem i ballem a la vegada i diguéssim que ballar és una cosa que tenim una mica més pendent que els altres aspectes artístics, però bé, ens n'hem sortit. Jo crec que la Montse, la coreògrafa, pot estar contenta amb nosaltres.
I com valores l'estrena d'aquesta obra de teatre?
Superbé, ha exhaurit pràcticament totes les funcions aquest cap de setmana, el següent té pinta que també, si anem a aquest ritme, per tant correu per agafar les últimes entrades, però no podíem demanar una millor estrena, de veritat.
Exacte, què els diria als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Si voleu gaudir d'un espectacle màgic, de dues hores espectaculars, màgiques i de somni, aquí al Teatre de la Faràndula teniu el vostre lloc.
Teatre de Franc.
I encarem ja la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira, ben trobada.
Hola, bon vespre, ben trobats a tots. A tu i als oients, a tots.
Com ho tenim, això?
Doncs ho tenim bé, apretadet, eh? Que s'està acabant la temporada i hem d'anar tot arreu, eh?
Sí, això vol dir que això de final de curs és a tots els àmbits?
Sí, passa a les escoles.
S'acumulen les coses?
A les escoles principalment, però també a tots els àmbits, eh? Ja és un curs marcat, es comença al setembre i s'acaba ara juny. Després empalmarem amb el Festival Grec de Barcelona, però potser ja no tindrem programa a l'estiu, no?
En tot cas, farem
vacances. Igual,
farem l'agenda abans de marxar, si no.
Això mateix, farem una mica...
Si no, per xarxes socials ja ens farem pesats, ja ens farem pesats.
Sí, exacte, ja anunciarem el que es fa.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui porto una obra que es diu Eren tres germanes, que és una versió de Les tres germanes d'en Chekhov, escrita per José Sanchís Sinisterra, que es fa a la sala Atrium del carrer Consell de Cent de Barcelona. Hi ha dues sales Atrium, una altra és a Viladecans. Per això sempre, com dic sala Atrium, vull remarcar que és la de Barcelona. Perquè a la sala Atrium de Viladecans també es fan coses bastant interessants. Bé, continuem.
Que passa que fer el viatge a vegades...
No. I a més, vinc aquí a parlar per teatre barceloní. Encara que altres vegades vagi a altres llocs, però jo parlo aquí de teatre barceloní. Dir, per començar, que he vist moltes versions de l'obra del dramaturg rus, de Les tres germanes. De molts anys. He vist moltíssimes maneres de fer-la. Algunes més bones que unes altres, però sempre, en general, m'han agradat. Els plantejaments de la història ja m'agraden, i les històries de l'Olga, la Masha i la Irina, i el seu germà, considero que és una obra que està molt bé. Planteja molts arguments, però que està molt bé. A part, quan vaig veure aquesta obra Eren tres germanes, vaig pensar que, en aquesta ocasió, conèixer l'argument és un factor molt important per comprendre tota la funció. Perquè la fan d'una manera fantasmòrica, diguéssim. A l'escenari, a l'entrar, hi ha una maqueta petita amb personatges dins que es mouran seguint les escenes que es van fent. La resta de l'escenari és tot negre. Al llarg de la funció s'aniran fent projeccions a tot el fons de l'espai escènic, amb primers plans de les actrius que majoritàriament els filmarà el personatge que fa de germà, el personatge l'únic masculí que hi ha. Al fons també només hi ha una finestra que, en obrir-la, es veu un paisatge força desolador. Neu i pluja. Mai brilla el sol, ni a la casa, ni a les vides de les noies, tal com és també l'obra d'en Chekhov. Dues d'elles van vestides totes negres, la germana gran en un vestit llarg fins als peus i la germana mitjana, més curt. La germana petita va amb un vestit blanc fins que al final es posa una rebeca fosca, indici que segurament la seva vestimenta acabarà sent com l'altra de les dues germanes. És precisament el vestuari, a part d'altres pistes, que indica com es senten aquestes tres dones tancades en una casa, en un poble i en una família, sense esperances d'evolucionar. Potser són fantasmes d'un passat, que, com la maqueta, mai sortiran d'on estan. Ressaltar la magnífica tecnologia de la posada en escena, tant per les filmacions com per la perfecció de la petita reproducció de la casa, de les germanes, aquesta maqueta.
És una maqueta?
És una maqueta, sí, és una maqueta, però és la casa, ja et dic, hi ha uns personatges que semblen figuretes de paper, que es belluguen, també en les escenes, i els llums s'encenen i s'apaguen. És molt bonic i de gran tecnologia, perquè va al ritme de la funció. És molt interessant. La veritat és que això em va agradar moltíssim. També la il·luminació i la música, que algunes vegades vaig trobar que ofegava les veus de les actrius, però també està bé. Les interpretacions són molt correctes de les tres actrius. El germà quasi bé no enraona. Més aviat filma, però no hi fa presència, però no enraona. L'Anna Roy interpreta la germana gran, sòbria i severa. L'Ona Borràs, la mitjana, temperamental i apassionada. I la Júlia Genís, la germana petita, que demostra la seva candidesa esperant canviar el seu futur. Ja sabem que a les tres germanes tot s'acaba... que on és aquest futur, Una proposta que, malgrat reconèixer la complicada posada en escena i les bones interpretacions, personalment no em va emocionar i em va fer vibrar ni viure l'essència de l'obra original d'en Chekhov. Però a vegades passa amb el teatre, no? Que t'agrada més o t'agrada menys. És una proposta que es podrà veure fins al 29 de maig. Qui ho vulgui comprovar, si li agrada o no, doncs que hi vagi.
Aquesta a la Sala Atrium de Barcelona.
A la Sala Atrium de Barcelona, exactament.
Quina més ens portes avui?
Doncs ara una altra. Una altra que només s'ha representat 3 dies, però que es faran bolos. I que jo l'aconsello, però de totes que hi aneu. Lorca a Nova York. L'actor Alberto San Juan interpreta i ell mateix es dirigeix dient els poemes de Federico García Lorca, que va escriure durant la seva estança física i espiritual a Nova York. L'acompanya el grup musical La Banda Obrera. Uns versos que el mateix Lorca els va dir per primera vegada a la residència de senyores de Madrid després de tornar de la ciutat dels gratacels el 1930. Ara prenen una altra dimensió amb la veu càlida i la plom de l'actor madrileny i també la música d'una guitarra, un contrabaix, un saxo, un clarinet i una bateria. Un espectacle multidisciplinari que commou i enamora. L'actor sap transmetre tota la passió, les reflexions i les tragèdies que van ser escrites pel poeta granadí. Però no és una ballada només tràgica i apassionada, sinó que l'humor brulla en els moments menys esperats. Mm-hmm. Et fa riure, és directe. I el recital poètic es transforma en una ballada amena que des del primer moment embolcalla i fascina. Tot plegat es transforma en un cant a la vida que fa vibrar el públic. Sant Juan sap parlar el ritme de la música, no canta, però la música l'acompanya i parla el ritme aquest. Sap dir les càlides paraules amb tota la intenció que es mereix i sap estar i moure's a l'escenari d'una manera elegant, però propera, que et fa sentir com si el coneguessis de tota la vida. La seva mirada, que dirigeix al públic, és sincera, però amb una energia que arriba als espectadors més exigents. La música també és protagonista a l'espectacle i delecta les cançons cubanes i jazz, perquè, clar, el García Lorca va estar primer a Nova York i després se'n va anar a Cuba. I llavors hi ha aquesta barreja dels dos estils musicals, eh? Clara trajectòria d'aquest viatge que va fer, doncs, García Lorca, eh? L'ànima andalusa de l'autor es barreja també amb la ciutat més cosmopolita del món. En aquella època era la ciutat per excel·lència del món, eh? Passant per l'alegria de la gent cubana. Un espectacle que es podria dir que és minimalista i austera, però que desprèn una energia i una grandesa perfectes. La il·luminació també dona un relleu necessari a una proposta intensa i profunda, sent com a resultat un extraordinari homenatge al gran poeta espanyol. En acabar la funció, l'actor baixa de l'escenari, passa per entremig del públic, es dirigeix al vestíbul del teatre i allà ven el CD de la funció i saluda el públic majoritàriament, aquell dia que vaig anar jo, majoritàriament femení, eh? I és molt agradable, molt proper, feia abraçades a tothom que li divanés, es feia fotos...
Potser us va encandilar perquè li compréssiu la gravació.
Suposo, però és que és un bon actor. Per mi, dels millors que hi han a la nostra península, eh?
La vas comprar?
No. Ah. Jo no. La persona que anava, sí.
Ah,
llavors, és fàcil de repartir, no? La persona que anava el va comprar. Com he dit abans, llàstima que només s'ha representat a Barcelona 3 dies al Teatre Condal, perquè és una proposta que es mereix fer temporada a Barcelona. Espero que les actuacions, que sé que es fan, de bolos per Catalunya, s'hi pugui anar, perquè és una de les propostes excel·lents d'aquesta temporada.
Doncs moltes gràcies, Elvira, per les dues propostes.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Amunt el taló.
Ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 210 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta, buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!